És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Nova entrega, com cada dilluns, de les Coses de Palamós, l'espai històric del programa És l'hora. Saludem ja el nostre col·laborador en aquest espai, en Gavi Martín. Hola, Gavi, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Molt bé, doncs ja saps, Gavi, que parlem sovint dels oficis tradicionals que s'han anat perdent i un dels quals doncs trobem cada vegada menys representants és el de mestre d'aixa.
Sí.
Aquestes persones que s'encarregaven de construir d'una manera artesanal embarcacions de fusta, etc.
És que de vaixells de fusta hi ha cada cop...
Per això, clar, han entrat els nous materials, la fibra de vidre, etc. Això ha estat la mort d'aquest ofici, sí. D'alguna manera. Molt bé, però avui, doncs, normalment doncs, en aquesta secció sempre anem a les arrels històriques de diferents esdeveniments, de diferents oficis, en aquest cas, i avui parlarem del de mestre d'aixa, que fins a on ens hauríem de remuntar per trobar doncs, els primers mestres d'aixa aquí a Palamós?
Avui, des del primer moment en què es fa el port de Palamós, pensem que el port de Palamós el rei el funda per una qüestió purament estratègica i per promocionar no només de trobar un port per les seves galeres reials, sinó també per convertir-lo en un port de cabotatge i de la ruta cap a França, cap a Itàlia. Però, bàsicament, això va viure el gran esplendor a Palamós als segles XIV i XV, no? Quan realment aquest port primitiu que es va fundar al XIII doncs va començar a créixer, va venir la població, es va establir i Catalunya, diguem, ja com a Catalunya, dic, la Corona d'Aragó com a regne es va convertir ja en una gran potència marítima que ja rivalitzava amb Gènova, Pisa i Venècia. I per tant aquest port reial ja tenia un trànsit important i un trànsit important volia dir que els vaixells s'espatllaven també, eh? Hi havia temporals, se'ls hi trencava un pal, a vegades se'ls hi foradava la nau o qualsevol cosa, i això volia dir que a part de fer vaixells nous també convenia tenir gent que reparés els vaixells que passaven per aquí. I aquí, des d'un primer moment, és on van aparèixer doncs, tots aquests oficis relacionats amb el port, perquè Palamós no era una vila agrícola, no era com Sant Joan o Vall-llobrega, era una vila de menestrals, de gent que tenia ofici i de gent que treballava doncs, el seu ofici, bàsicament. Només perquè vegis, en aquella època de pagesos, penso que comptabilitzats n'hi havia quatre, quan al Principat la gran majoria de població a Palamós, a les viles del Principat, era bàsicament pagesa. Però Palamós no era el cas, sinó que era una vila absolutament abocada al port.
I al voltant de la construcció naval m'imagino que s'hi movien un bon munt d'oficis, no?
Home, i tant. Tu mira, només així per sobre, pensa que hi havia els calafats, els boters, que feien bucois per portar vi o per carregar les embarcacions. Els corders, que és necessari per les cordes de les veles. Els teixidors, per les pròpies veles o per reparar veles. Ferrers, tot el que era la reparació de les naus. Però n'hi havia un per sobre de tots aquests que era el millor ofici del port de Palamós, era, diguem, tenia una categoria molt qualificada que era el mestre d'aixa, era un graó importantíssim dins de la nàutica en aquell moment i estava molt per sobre dels calafats, que era el graó més humil. En comparació, una mica el símil, seria com els mestres d'aixa era l'arquitecte i el calafat era l'aparellador, perquè ens entenguem. Eren realment els importants, els de la construcció naval.
Molt bé, Gavi, doncs de seguida parlem del que era la feina de mestre d'aixa, però a mi d'entrada em té encuriosit una cosa, que és aquesta feina tan i tan qualificada, en aquell moment, com s'aprenia?
Doncs mira, aquesta feina s'aprenia de pare a fill, bàsicament dins de l'entorn familiar. Si tens uns fills, sempre buscaves que el primogènit doncs, o els dos primers nens doncs creixessin i lògicament apareixessin l'ofici. O bé, tu, si creus que tenies un fill que podia treballar d'això, doncs anaves a parlar directament amb un mestre d'aixa, li explicaves la situació i llavors convenies un contracte, perquè això es portava davant de notari i assignava un contracte on hi havia unes condicions molt rigoroses. En primer lloc, la família que volia que el seu fill fos mestre d'aixa havia de pagar, per aquest ensenyament de l'ofici que tenia el mestre, el mestre ja qualificat, no? Per tant, tu pagaves per l'aprenentatge, però també el mestre d'aixa es comprometia no només a ensenyar-li, sinó que moltes vegades l'allotjava i l'alimentava, per tant, l'integrava, diguem, una mica la família perquè estigués sempre en contacte amb l'ofici. Pensa que eren uns contractes molt rigorosos i la gent que aprenia, els aprenents, se'ls tractava de manera molt dura. Fins a tal punt que es té constància de que molts mestres d'aixa durant doncs, aquesta etapa que prenien l'ofici s'arribaven a escapar, fugien. I clar, en aquests casos també hi havia una clàusula del contracte que feia que si el fill escapava, la família havia de pagar la fugida de l'aprenent al propi mestre d'aixa com una mena d'indemnització. Per tant, imagina't, eren contractes d'ofici que es feien amb molts altres oficis qualificats i era habitual en aquella època, per tant eren unes condicions bastant dures.
Una situació en qualsevol cas que podia fer doncs, que una família caigués en desgràcia, no? D'alguna manera.
Sí, segons com, sí, sí. Però realment, clar, era un ofici molt important i molt demanat. Pensa que ens podem fer una idea de tot això. Hi ha un article molt interessant que va escriure la Maria Mercè Costa, que sobre la reparació d'una nau en el port de Palamós, que es va publicar fa molts anys a l'Institut d'Estudis del Baix Empordà, i aquest interessant article permet conèixer no només la vida marinera o la vida d'aquests menestrals de Palamós entre el 1433 i 1434, sinó que també recull una mica els comptes d'un escrivà d'una nau que es va portar aquí a reparar el port de Palamós. No? Una nau que no coneixem el nom, però es veu que era un vaixell ben gran d'aquests dedicats al comerç. No? I aquest document ens permet conèixer fins i tot el nom de les famílies, dels mestres d'aixa i d'alguns oficis vinculats a les drassanes de Palamós. No? La família de Pere Bofill, de Bartomeu Boneta, també de Calafats, com en Llorenç Sabater, que era mestre major de Calafats, o d'en Pere i l'Antoni Vinyals. Si t'hi fixes, això s'agrupava bastant per famílies, no? Per això que dèiem que un ofici passava de germans, de pare, fills, de nebots. Era important mantenir en aquest sentit la unitat familiar i també a l'hora d'una feina. Si hi havia un excés de feina, el que primer acudies per demanar que et donés un cop de mà sempre era familiar. Sempre, per tant, aquest nucli familiar era important a l'hora de treballar, també. Es donava el cas que aquesta nau aquí a Palamós doncs, va donar tanta feina que havien d'agafar un llagut i anar diàriament a buscar més calafats a Sant Feliu de Guíxols. I no només contents d'això, doncs va donar tanta feina que també consta que un ofici, com eren els boters, fins i tot anaven a treballar, ja que tenien certs coneixements de treballar en fusta, perquè era necessari molta mà d'obra. I és curiós aquest article perquè ens explica això, no? com treballaven i com anaven reparant aquestes embarcacions.
Parlem de com treballaven i ara voldria parlar de on treballaven, on eren les drassanes de Palamós.
Mira, segurament els primers mestres d'aixa treballaven entorn de la plaça de Sant Pere, perquè allà recordem que la planassa era el port natural i recordem que hi ha aquella petita rampa que baixa des de la plaça de Sant Pere a baix al pàrquing, doncs aquella és posterior, deu ser del 18, però segurament devia haver-hi alguna petita rampa on allà en aquella plaça devien construir petites embarcacions i les devien baixar. També hi ha constància de que treballaven a la platja de la Catifa fent petites embarcacions. I després, ja més tard, a mesura que les embarcacions van anar creixent, sembla que van portar doncs, que tot aquest treball al pla de nau, no? L'Arnal, que seria tota aquesta part que coincidiria, diguem, amb el principi del passeig fins cap allà a la plaça Catalunya, coneguda també vulgarment com plaça de la Sarfa. Doncs tota aquella zona d'allà, doncs clar, ens l'hem d'imaginar un gran sorral i amb aquells grans esquelets o aquelles mena d'espines, que recorden espines de peix, no? que són la carcassa interior dels vaixells muntats en allà. De quina manera treballaven? Mira, en allà, clar, lògicament era un espai obert, un espai exposat, a l'aire lliure, i per tant, segurament devia haver-hi algunes barraques, algunes casetes per guardar les eines amb les quals treballaven, però també sabem, a vegades per gravats antics, que feien servir tendals de lona, que anaven situant estratègicament a mesura que anava avançant l'embarcació per no tenir l'impacte directe del sol, no? I coneixem tots els barcos que anaven fabricant i que van anar fabricant tots aquells allà gràcies a uns llibres molt curiosos que són els llibres sacramentals de l'Església. I que dius, ostres, i com és que l'Església es preocupava dels vaixells que anaven construint a la marina de Palamós? Doncs molt fàcil, perquè aquests vaixells, un cop estaven fets, què fan? Què és el primer que es fa amb un vaixell?
S'havien de batejar, segurament.
Exacte. I qui els batejava? El capellà. No? Doncs clar, lògicament, tot això apareixia notat, no? I sabem que, bueno, tots els noms de família i professions relacionades amb el mar i amb aquests calafats i els vaixells que van anar sortint i el tipus d'embarcació que van anar sortint, gràcies a que el capellà, doncs, anava notant en els llibres de batejos, no només els batejos de persones humanes, que diuen aquells, sinó també d'aquestes embarcacions i com anaven sortint de Palamós, afortunadament, eh?
I es construïen molt tipus diferents d'embarcacions?
Sí, sí, hem de pensar que les drassanes de Palamós, des del segle XV fins a ben bé el XIX, van tenir molta importància, i sobretot llaguts, canaris, llondros i pincos, eh?
Com ho has dit, això?
Llaguts, que eren els més petits, després hi tenies ja els canaris, llondros i pincos, que eren una mica més grans, que es veien servir més pel comerç, eh? Però pensem que entre el segle XV, que és una mica el que ens estaven referint avui, fins i tot hi ha la constatació de que a Palamós, per exemple, entre 1455 i 1473 es construeixen tres caravel·les. Pensem que les caravel·les en aquell temps, clar, eren naus importants, eh? I entre 1621 o 1666 també tenim constància, gràcies a aquests registres de bateig, de també diverses caravel·les, un llondro, i tot el registre de mestres d'aixa que hi havia a Palamós. Mira, només perquè aquella referència que et donava abans, només perquè tinguis en compte la importància, pensa que a Palamós, entre un segle, diguem, entre 1547 i 1642, hi ha registrat 17 mestres d'aixa i 12 calafats. En canvi, entre aquest mateix període de 100 anys, només hi ha registrats 4 pagesos. És el que dèiem abans, aquesta excepcionalitat, no? En el segle XVIII, clar, cada cop els vaixells són més grans, el comerç, doncs, pensem que al final del XVIII ja és amb Amèrica, per tant això requereix realment vaixells molt més importants, i Palamós no es va quedar enrere. El segle XVIII i segle XIX, fins i tot després de la Guerra del Francès, que va suposar una aturada d'aquesta activitat, l'activitat es reprèn, i aquí a Palamós es van construir fragates, corbetes, bergantins, pollancres i goletes, els barcos d'aquells de tants pals i tantes veles que veiem a les pel·lícules, eh? Fins i tot hi ha un historiador, l'Esteve Fàbregas i Barrí, que diu concretament que d'aquella època, de les drassanes catalanes, foren les més prolífiques d'Espanya, les de Palamós, perquè veiem la importància que tenia la construcció naval i la feina de mestres d'aixa en aquell temps, no només a Palamós, sinó al segle XVIII, sobretot a tota la costa, fins i tot Costa del Maresme, que va ser un gran boom, no?, la construcció de vaixells en aquella època.
Una altra qüestió que em crida l'atenció també, a l'hora de construir aquests vaixells, sí, les tècniques emprades, això hi havia una tècnica estàndard o cada mestre d'aixa tenia allò, entre cometes, el seu secret?
Doncs hi havia els seus secrets. Mira, els mestres medievals, els palamosins o tot arreu, els palamosins sobretot s'acostumaven de fer uns vaixells molt, molt sòlids, però una mica pesants. Eren les característiques dels vaixells aquí de la costa catalana, no? I a l'edat mitjana treballaven sense plànols previs, ni models ni res. Es basaven sobretot en una sèrie de regles pràctiques que els permetien memoritzar i visualitzar les dimensions del vaixell més o menys, eh? Partien sobretot de l'obertura de la nau o bé de la llargària de la quilla, i a partir d'aquí establien la resta de dimensions del vaixell. Per això utilitzaven diferents galips, una mena de peces de fusta o plantilles, que ens entenguem, per determinar l'amplada i la curvatura de la nau. I aquests galips, la tècnica i les plantilles les guardaven com un secret. No serà després, ja fins al 18, quan a mica en mica els vaixells es van sofisticant, quan sí que ja apareixeran els mestres d'aixa es convertiran en els grans constructors navals, no? I ja sí que treballaran sobre plànol, sobre dibuix, i de manera molt mesurada i molt meticulosa. Pensem que ja eren vaixells de grans dimensions, i en molts casos vaixells que havien de creuar l'Atlàntic, o vaixells d'armada que havien de suportar canonades o les embestides de mar obert, vull dir, per tant, ja la cosa ja canviava i era important.
Aviat has dit, eh? Sí, això, doncs, de l'especialització i de la importància que tenien aquests personatges en la construcció de vaixells.
I tant.
Molt bé, doncs hem conegut avui una miqueta més els mestres d'aixa aquí, a Coses de Palamós, i amb en Gavi Martín. Gavi, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.